Francesc Via. Cada dia de dilluns a divendres de 7:45 a 8:45 del vespre a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles PR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
Buenas tardes desde la capital de Holanda, de los Países Bajos, la capital de Nederland, Ámsterdam. Al habla Matías Prats, conexión especial para saber la última hora sobre la selección Tulipán. El combinado de la naranja mecánica será precisamente el rival que se enfrentará a la roja en el primer partido del Mundial. Hoy los de Louis van Gaal se enfrentarán a Gales de Gareth Bale, Aaron Ramsey, aunque ambos no están convocados porque ya están de vacaciones. Y estando por aquí haciendo esta conexión, a uno le vienen aún más ganas de pertenecer a la famosa cuenta naranja. Y es por eso que mi segunda selección, después de la roja de Vicente del Bosque, es la selección naranja de van Gaal. Siempre positivo, nunca negativo. ¡Qué hombre! ¡Qué entrenador! En fin, para cerrar conexión, como siempre, con un toque de humor premundialista, les voy a hacer llegar los dos chistes de última hora. Dice así: ¿cómo se llaman los borrachos en holandés? Van de bar en bar. ¿Y cómo se llama el peor jugador de la liga japonesa? Ni quito ni toco. Y atención, porque ahora va una de árbitros, una de referees. Después de un partido de fútbol, un grupo de hinchas se lleva el alzado al árbitro y el árbitro dice: no tienen por qué molestarle, ¿eh? No tienen por qué molestarse. A lo que uno responde mientras lo están manteando: no es molestia, el acantilado, señor árbitro, donde lo vamos a tirar está muy cerca. En fin, que para ser buen árbitro y que no te critiquen ni en un mundial, como lo hizo el egipcio Gandulf, vaya arbitracho, tienes que tener una flor en el culo, o más bien, un tulipán naranja.
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Què tal? Molt bona tarda, després d'aquest toc d'humor intel·ligent del gran Matías Prats. Comencem parlant del cas Neymar, perquè aquest cas es complica i s'agreuja. El Barça està contra les cordes i juga a la defensiva, immers en un procés penal que se sap com comença, però malauradament no com acaba. L'agència tributària ha enviat un informe a l'Audiència Nacional acusant que el Barça ha comès un delicte fiscal per defraudar a Hisenda, concretament 9,3 milions d'euros. El club i l'expresident Rossell, ara estan cridats a declarar el 13 de juny a Madrid davant el jutge Pablo Ruz. La fiscalia, per la seva part, sosté que les transaccions econòmiques que van sustentar el fitxatge de Neymar es van basar en contractes simulats i operacions d'enginyeria financera que es van batejar. Doncs bé, el cas és que aquests contractes i aquestes operacions no responen a la realitat. Sandro Rosell, ara per ara, ja està imputat. I compte, perquè no es descarta que Javier Faus i Josep Maria Bartomeu també ho puguin estar segons el camí que prenguin les declaracions. Recordin, el Barça, de pressa i corrent, per salvar la responsabilitat penal dels seus directius, va abonar a Hisenda ja gairebé 14 milions d'euros el 23 de desembre al ser acusat d'aquest possible frau fiscal. Aquella regulació voluntària, que és tant com, reconèixer una part de culpa, diguem-ho així, no l'eximeix ara tampoc de la comissió de delicte perquè es va abonar després de l'inici d'aquest procediment judicial. Què vol dir així? Això, perdoneu. Doncs que en funció de si acaba aprofundint-se una sentència que els condemni al Barça, podria ser castigat amb una multa que va del 100% de l'import del que s'ha defraudat fins al 600%. Compte, la justícia al nostre país és lenta i dolenta, però ja ho veieu, quan es posa en marxa és imparable. Després de tants de números, després d'haver-vos posat al dia, la cosa pinta ara molt malament. Però us en recordeu quan un dia el president Rosell i després el seu successor Bartomeu van intentar convèncer els socis de que una mà negra actuava sobre el Barça? El discurs de la directiva va calar entre molts aficionats mentre repetien una i mil vegades que tot s'havia fet bé i que no hi havia problemes, que si havien de tornar a fitxar a Neymar, doncs que s'actuaria de la mateixa manera. Doncs bé, això, no obstant això, doncs el relat ara han de reconèixer el delicte. I per l'altra banda també, doncs encara que es proclamin innocents, alguna cosa hi ha al darrere. Ahir, com ja sabeu, Hisenda els hi va desmuntar la teoria. No es van fer bé les coses, no hi ha cap mà negra. El club, amb Rosell al capdavant, va actuar malament. Ara, espero que Rosell, Bartomeu i Faust doncs també sàpiguen que ho van fer malament i que ho reconeguin. Poden pagar-ho molt car, aquesta enginyeria financera utilitzada pel contracte al crac basiler. Van aconseguir l'objectiu, que era portar-lo, i segur que ho van fer bé, ho van fer pel bé del Barça, però al final el club ara en surt molt mal parat. El fitxatge tindrà un cost econòmic molt més elevat del previst i el que és pitjor, la imatge del club ha quedat molt danyada per tot el món. Avui, de ben segur que buscar un patrocinador és molt més complicat que ahir. Què s'ha de fer, doncs? Doncs bé, si el jutge Ruz també imputa Bartomeu i Faust, cosa molt probable, seria recomanable, senyors, que el president convoqui eleccions, sí, i ho dic amb totes les de la llei, un club en el qual està imputat l'expresident, el president i el vicepresident primer, és impossible de gestionar. Per la seva banda, l'oposició oficial, és a dir, Laporta i Benedito, de moment mantenen un generós silenci. Potser ho fan pel bé del Barça o potser també ho fan perquè els agafaria a contrapeu unes possibles eleccions.
En fi, jo canvio també totalment de tema. Avui toca tornar a parlar de l'Espanyol, toca tornar a parlar de possibles fitxatges o noms que sonen per estar a les ordres de Sergio González. I deixeu-me dir que el primer que em sorprèn de tot plegat quan llegeixo al voltant d'alguna possible incorporació per l'Espanyol de l'any vinent és que aquest nom no és un nom que agradi a Sergio González, sinó que és un nom que agrada a Òscar Perarnau. I és cert que tots dos, director esportiu i entrenador, parlen idiomes semblants i s'entenen, però crec que aquí no només hauria de fitxar Perarnau. I reconec al mateix temps que l'Òscar ha realitzat i seguirà realitzant una feina impecable al càrrec de la direcció esportiva d'un club que ha de comprar a cost zero, cosa que és molt complicada i que ho està fent molt bé l'Òscar. Tot i aquesta bona feina, en breus m'agradaria escoltar que a Sergio González li agrada un jugador i que l'Espanyol es fixa en aquest jugador per acontentar la petició del seu entrenador. Si això no passa, crec que la personalitat, el lideratge de Sergio González, així com també el seu convenciment i confiança en si mateix, tot aquest pack de característiques bàsiques per encarar el nou projecte, tot això es veurà clarament debilitat. I fora bo que se li donés via lliure a Sergio González per escollir un o dos reforços clarament inspirats en les intuïcions i el futbol que vol practicar l'entrenador de l'Hospitalet. Ara bé, també arribo a una altra conclusió que ens pot ajudar a entendre el fet de que no fitxi pas ell i sí que ho faci Perarnau. Primer, perquè aquí qui domina i qui aquí es mou millor per experiència és l'Òscar i no pas l'inexpert i debutant Sergio González. I el segon dels motius pels quals crec que no fitxa Sergio és tan senzill com que la seva demanda, els seus fitxatges, el que l'entrenador només demana, que no és poc, és que el club faci l'esforç per mantenir el bloc de jugadors importants. I crec, sincerament, que si això és així, em sembla bé que Sergio només demani això i que de la resta de reforços, substituint a gent que marxa, cedits que no es queden, ja se n'encarreguin d'altres des de l'àrea esportiva del club. Això sí, si marxa una peça clau, que tremolin, perquè insisteixo en que crec que les ordres de Sergio González són molt clares. Jo confio en el bon fer de l'Òscar i, per tant, ja deixo que em fitxi ell el que cregui que necessitem per completar la plantilla. Però en cas que marxi algú important, en cas que el club vengui, aquí sí que entrarà de ple la figura de Sergio González, qui ja crec que a hores d'ara deu tenir fins a 4 o 5 noms ben pensats de jugadors importants, molt importants, per substituir algun dels cracs en cas de venda. Depèn de qui marxi, l'Espanyol ho passarà molt malament per substituir-lo. Diuen que hi ha jugadors que són insubstituïbles. Tot i això, avui llegint Pericos Online, un es pot quedar més tranquil. Diuen el següent: en cas de venda d'un jugador important, es pot reinvertir el que s'ha ingressat en un fitxatge també important. Això diuen des de l'àrea econòmica del club. Jo, de veritat, si s'ha de vendre per després tornar a comprar, que no toquin moltes peces importants. Que aquest Espanyol, amb bona mà de Sergio González i amb quatre pinzellades noves, com un tal Pacheco, que sona avui i molt, segur que pot tornar a il·lusionar.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, al Zona Mixta.
Doncs què tal? Molt bona tarda. Altra vegada comencem ja una nova edició del Zona Mixta. Avui dimecres, 4 de juny. Com no pot ser d'altra manera, també començarem el programa repassant els titulars més destacats del dia.
Tot seguit, com ja és habitual, coneixerem el tema principal del dia d'avui. De què es parlarà a taula? Moltíssimes coses de les que parla, però una en concret. La conclusió d'Hisenda sobre el cas Neymar. El Barça va cometre un delicte fiscal en el fitxatge del brasiler.
Tindrà molt de protagonisme al llarg del programa aquesta decisió, però abans d'arribar a la tertúlia serà moment per conèixer l'última hora del Reial Club Deportiu Espanyol de la mà d'en Francesc Via, i també us aproparem un dia més l'actualitat més immediata del Futbol Club Barcelona.
Així és, i cap a 3 del migdia, temps de tertúlia. Avui amb Pitu Abril, de BTV, amb Rafa Riverso, de Tutosport, i el Catena Japonès. I atenció, Paco Flores, exentrenador d'Espanyol, Nàstic, Almeria i Saragossa, d'entre d'altres.
I com ja sabeu, per acabar el programa, si tenim temps després d'aquesta gran tertúlia de molt nivell avui, doncs repassarem els esdeveniments que encara hi ha pendents per aquest dimecres, dia 4 de juny. Anem amb els titulars.
Els titulars.
Sandro Rossell, citat a declarar com a imputat pel cas Neymar, i serà el proper 13 de juny.
L'expresident Laurana haurà de compareixer davant del jutge Pablo Ruz juntament amb Antoni Rosic, aquest segon, com a representant del Barça.
Apuntem també que el soci Jordi Casas demanarà la imputació de Bartomeu per una presumpta administració deslleial. La petició també podria incloure el vicepresident econòmic Javier Faus.
Tot plegat succeeix després que Hisenda hagi conclòs que el Barça va cometre un delicte fiscal de més de 9 milions d'euros en el fitxatge del jugador brasiler.
Un Neymar que, lluny d'aquestes polèmiques, ahir era el clar protagonista en el partit amistós de la seva selecció davant de Panamà.
La canarinha s'imposava per un contundent 4-0 a la selecció panamenya i ho feia amb goles de falta d'anell i amb una assistència de gol d'Esperó del jugador del Barça.
Sense deixar de banda l'actualitat blaurana, afegirem que ahir podíem veure per primer cop a Rafinha i Deulofeu vestint la samarreta blaurana ja com a jugadors de la primera plantilla barcelonista.
Tots dos jugadors que tornen després de les seves experiències a Celta i Everton respectivament ahir parlaven per primer cop després del seu retorn i es mostraven molt il·lusionats en tornar a estar a Can Barça.
A tot això, ahir també es presentava en societat l'associació Manifest Blaurana.
Dita organització es presenta com a un òrgan de control extern del Barça.
La plataforma hi exposava la necessitat de crear un mecanisme d'examen de la gestió de la directiva barcelonista.
Com sempre, ampliarem més detalls i escoltarem a tots els protagonistes en clau blaurana a l'espai Connexió Blaurana.
Mentrestant, a l'Espanyol, l'entitat blanquiblava està estudiant la possibilitat de realitzar una gira per la Xina i Austràlia.
Segons avançaven ahir els companys de Pericos Online, el departament de màrqueting està analitzant aquestes propostes des de fa dies. dies i hi ha possibilitats serioses de que s'acabi duent a terme aquesta gira.
A tot això, segons informa el diari AS, l'àrea econòmica del club dona llum verda a invertir per part de les vendes de fitxatges, fins i tot en cas que es vengués una peça clau en l'11 i hi hauria a l'hoquei per contractar una altra peça d'igual pes o més importància.
I parlant de fitxatges, el nom que més sona a dia d'avui és el de Dani Pacheco, ara a les files de l'Alcorcón.
Pere Arnau el té a la seva agenda de futurible i ahir el podíem escoltar parlant al programa Tribuna Marca de Ràdio Marca Barcelona.
Sobre les paraules de Dani Pacheco, que es deixa estimar, i sobre l'actualitat periquita en si en donarem més detalls a l'espai Connexió Blanc i Blava.
Un espai on també comentarem la incorporació de Lluís Planagumà a la banqueta de l'Espanyol B. El tècnic substituirà a Sergio González en la direcció del filial blanc i blau.
Passem ara a parlar de seleccions, perquè després de veure com ahir golejava Brasil a Panamà, avui les mirades estaran posades en diferents partits amistosos, d'entre ells l'Holanda-Gales.
Una Holanda que, recordem, serà el primer rival d'una selecció espanyola que ahir s'entrenava per primer cop després d'aterrar a Washington.
En la sessió preparatòria, Vicente del Bosque va poder comptar amb els 23 disponibles i fins i tot Diego Costa es va exercitar ja amb total normalitat.
El seleccionador espanyol, durant la sessió d'entrenament, es va reunir amb els metges de la selecció per preguntar al voltant de l'estat físic del davanter hispano-brasiler. A dia d'avui, les sensacions són bones.
On no són tan bones les sensacions és a Portugal, i és que ahir la selecció de Paulo Bento confirmava a través d'un comunicat mèdic que Cristiano Ronaldo està lesionat.
La Federació Portuguesa de Futbol feia públic que l'estrella de la seva selecció pateix una tendinitis rotuliana i que, per tant, no està al 100% per a la disputa d'aquest Mundial.
Deixem ara ja de parlar del Mundial per parlar de novetats tant a la Lliga BBVA com a la Lliga Adelante.
Pel que fa a la primera d'aquestes lligues, la primera divisió, l'Atlético de Madrid, ja ha confirmat dues incorporacions per a la propera temporada. Es tracten de Siqueira, del Granada, però s'ha dit al Benfica, i el porter Mollà, que pertanyia al Getafe.
I pel que fa a la Lliga Adelante, la novetat està en la confirmació de Francesc Rubí com a nou entrenador del Real Valladolid. Els de Pucel així ho feien oficial ahir al seu portal web.
Rubí arribarà a Valladolid amb l'objectiu de retornar els castellans a la primera divisió. El tècnic català signa per a les properes dues temporades.
Deixem ja el futbol i parlem ara de bàsquet, perquè l'Unicaja de Màlaga es desfeia de l'Herbalife Gran Canària en el tercer i definitiu partit de la sèrie de quarts de final, i serà ara el rival del Real Madrid en la segona semifinal dels play-offs per al títol de la Lliga Endesa.
Recordem que les semifinals comencen aquest proper dijous amb el partit València-Bàsquet i Futbol Club Barcelona a la pista dels valencians.
En tenis, el quadre femení de Roland Garros es quedava sense representació espanyola després de les eliminacions en els quarts de final de Garbiñe Muguruza i Carla Suárez davant de Maria Sharapova i Eugeni Bouchard, respectivament.
El quadre masculí, Rafa Nadal i David Ferrer s'enfrontaran aquest dimecres a partir d'un quart de quatre per un lloc a les semifinals del torneig parisí.
Parlem ara de motor, perquè un antic metge de la FIA es mostrava pessimista sobre la recuperació del 7 vegades campió del món Michael Schumacher.
L'antic delegat mèdic de la FIA, Gary Herstein, creu que no hi haurà bones notícies sobre l'estat de salut de l'expilot, que continua en coma des del passat mes de desembre.
Mentrestant, en handbol, el comitè que proporciona els permisos als equips alemanys d'handbol per disputar la Bundesliga Lliga i el president d'aquesta competició han decidit no donar llicència a l'Hamburg.
El comitè ha pres aquesta decisió després que l'Hamburg no hagi presentat les proves suficients per demostrar que la seva estabilitat econòmica, i d'aquesta manera el campió de la Champions l'any 2013 i un dels millors conjunts europeus no podrà participar a la propera edició de la màxima competició continental.
I finalment, David Moner s'acomiadarà de la presidència de l'UFEC després de 17 anys, el proper dimarts, dia 17 de juny.
Moner oferirà un acte per posar punt i final al seu mandat al capdavant de la institució que representa l'esport federat català.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, abans asseiem a taula, com sempre, a l'hora de dinar, que parlem tots aquí com ens agrada parlar. Doncs avui, bueno, doncs s'ha de parlar d'una notícia negativa pel Barça, i ja l'avançàvem i avui cal analitzar-la. És aquesta conclusió d'Hisenda sobre el cas Neymar, maleït cas Neymar. El Barça va cometre un delicte fiscal en el fitxatge del brasiler.
Doncs sí, i amb aquesta decisió ja us podem traslladar la pregunta. Creieu que l'actual directiva ha embrutat i molt la imatge del club?
Us heu cregut les explicacions que ha anat donant fins ara l'entitat barcelonista?
Quines mesures s'han de prendre? Eleccions és la solució?
O creieu que, per exemple, en plataformes com Manifest Blaurana ja és suficient? Són positives, de fet, aquest tipus de plataformes per millorar la gestió del club?
Bé, són diverses les qüestions que sempre us plantegem. A Twitter i al Facebook us traslladem la pregunta i és el cas d'en Cisco 1991, que ens diu que bé, que totes les directives sempre han embrutat perquè han fet alguna cosa malament pel club. Ara, no recordo jo, David, que s'arribés a un extrem com aquest. Per molt menys a la porta ja se li va doncs, tocar el crustó i de quina manera. Ja es van emprendre accions legals contra ell.
Sí, i ara ens havíem oblidat ja d'això, eh? Tot s'ha de dir. I ara torna a sortir, no sé, és per fer-s'ho mirar, perquè si torna a sortir és que realment hi ha alguna cosa darrere. Si no, ja s'hagués deixat aparcat.
Exacte, eh? No hi ha ni mano negra ni coses estranyes que ens volguessin vendre en el seu dia. No sé si estàs d'acord amb mi, ho deia l'editorial. Si finalment s'acaben doncs, imputant a homes com Bartomeu i Faus, jo sóc partidari de que es facin eleccions simplement doncs, ja perquè no s'han fet bé les coses, tot el contrari, pitjor, no sé si es podrien fer. I el club doncs, sembla que no tingui rumb, no?, en aquest sentit.
Sí, no? I a més, per exemple, doncs, tenim un altre comentari, ara deixa'm comentar-lo, és el Francesc Boix, que no falla la cita, i ens diu, totes les directives del Barça sempre ho han fet.
Bé, doncs coincideix amb en Cisco, eh?
Per tant, no sé, tenim decisió unànime per part de l'opinió dels nostres oients en que realment no estan contents amb les darreres directives del Barça que han embrutat, segons ells, la imatge del club.
David, eleccions punt sí, eleccions punt no. Faria mal al club, també. Jo sóc sincer sí. I unes eleccions farien trontollar els ciments del club. Però...
si hi ha algú realment disposat a tirar aquest club endavant i amb condicions i amb lideratge i sense... jo, de fet, ni un Laporta ni algú que hi hagi estat, alguna cosa nova. Si hi ha algú disposat, que surti ja i llavors sí que es facin eleccions. Si no hi ha d'haver ningú, per què fer-les? Per què convocar-les?
Home, no, simplement per la imatge que s'està donant i que després sigui el soci qui decideixi si vol continuar amb el que hi ha o amb el que no.
Ara, per tancar, després et diré una cosa també. Es va fer el referèndum pel Camp Nou, que era una prova de foc per veure si estaven d'acord
però...
o no, i va sortir que sí, que estaven d'acord.
Una participació, també va... cal dir-ho.
Sí, bueno, doncs que s'espavilin els socis i
votin una altra
cosa.
Però una cosa, tampoc cal barrejar les coses, eh? A mi em semblen conceptes totalment diferents. 2:25, va, descansem una miqueta, ens donem una mica d'aire, respirem.
Anem a parlar de l'Espanyol també, que hi ha coses molt maques de les que parlar. Com... un nano del Corcón que té ganes de venir cap a Cornellà, per exemple.
La terremoto del Corcón. 2:25, ara sí, fem aquesta petita pausa i tornem ja amb la connexió blanc i blava i la connexió blaurana. Fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FMZonaMixta o al Twitter, @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa perico 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Que per què aposto sempre a goldenpark.es? Molt fàcil. És una casa d'apostes d'aquí. Tens tots els esports. És molt fàcil fer les teves apostes. Fan promocions cada setmana. I si tens algun dubte, et contesten al moment. Goldenpark.es. Registra't ara i aconsegueix el teu bonus de benvinguda de 50 euros per jugar. Consulta les condicions a la nostra web. Goldenpark.es. Esports, casino, bingo, pòquer. La sort et somriu.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de esports amb passió. Connexió blanc i blava.
Espanyol, nostre equip, espanyol, és un equip espanyol, espanyol, espanyol. A la grada hi ha
Vinga, va, anem amb aquesta connexió blanquiblava. Dèiem fa uns dies que ens podíem avorrir, que això seria un avorriment, però és que cada dia surten coses diferents. Només cal clicar a pericosonline.com i enterar-se de que cada dia hi ha notícies al món periquito. Saludem el Francesc Via. Francesc, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, David.
Bueno, avorrits no estem, eh?
Jo ja deia sempre que una altra cosa no, però com l'espanyol és impossible avorrir-se, perquè quan no hi ha una cosa, hi ha una altra.
I
a
tant.
Vegades, fins i tot, hi ha una bona notícia.
Per cert, bona notícia, que el jutge desestima la querella criminal de Germán de la Cruz i José Luis García contra Francesc Via i Genís Vera. Suposo que motiu de felicitació, Francesc.
Sí, bé, tampoc, com és una cosa, en certa manera, doncs, judicial, i un sempre pensa en aquella dita que diu que és una espècie de maldició gitana que diuen que tengas muchos juicios y los ganes,
sí.
Doncs tampoc és per alegrar-se gaire, però en qualsevol cas, doncs es confirma diverses coses. La primera d'elles és que és el ridícul, espantós, que ha fet el senyor Germán de la Cruz, doncs, presentant aquesta querella que li han desestimat per tres vegades, al final ja la pròpia audiència de Barcelona. La segona és que al final, doncs, la llibertat d'expressió triomfa i nosaltres no vam fer més que parlar i opinar lliurement d'una realitat que era, doncs, la penetració de la Pedrera. Quan nosaltres vam començar a parlar-ne, doncs, va ser una cosa que semblava que només parlàvem nosaltres, però al final s'ha demostrat, i ja fins i tot el propi club ha tingut que admetre, doncs, el desastre que es va fer, encara el estem pagant, i al final, doncs, bé, content sobretot, també no només per mi, perquè jo pensava que la situació sempre acabaria d'aquesta manera, però sobretot pel Genís Vera, que és un senyor que va venir a l'Espanyol per treballar gratuïtament i que estava molt malalt, justament en aquelles dates, doncs, estava, doncs, en tractament, i que a sobre de rebre missatges amenaçadors del senyor Germán de la Cruz al seu mòbil, doncs a sobre va tenir que veure com el que es carallava per dir la veritat. Per això, simplement per tot això, doncs estic content que tot acabi d'aquesta manera.
Doncs l'enhorabona perquè s'hagi desestimat aquesta querella, i anem a parlar de més actualitat, perquè això també és de fa res, però si entres a pericosonline.com veiem una bandera xinesa i una australiana ben gran. Què vol dir això?
Doncs vol dir que, doncs, ara mateix, com hem informat a Pericos Online, s'han fet ressò altres mitjans, doncs el club té, doncs, sobre la taula la possibilitat d'efectuar una gira xinesa que segurament, doncs, tindria lloc a primera setmana d'agost. Encara estan moltes coses per concretar. També hi hauria, doncs, la possibilitat d'anar a Austràlia, se li ha ofert al club, tot i que això és molt més complicat, donat que, doncs, la llunyania del viatge i el fet que només sigui un partit en què s'ha compromès, doncs, fa que sigui molt més difícil veure, doncs, una cosa que faria il·lusió, per altra banda,
sí.
No? A banda de l'aspecte econòmic, i és que l'Espanyol seria el primer club de Lliga Espanyola a jugar a territori australià. Una cosa que havíem fet altres vegades, altres èpoques històriques, doncs, sent pioners, per exemple, a la Unió Soviètica, que va ser, doncs, el primer club que va anar-hi, o també per Filipines, no? Estaria prou bé, però en qualsevol cas els diners són els que manen, i els diners de Xina pot ser que acabin sortint, que pot ser també que la cosa acabi, doncs no res, però en qualsevol cas la notícia és que el club ara mateix, Toni Alegre, a la seva taula com a director de màrqueting, té aquestes propostes.
Bueno, doncs, des de màrqueting de l'Espanyol treballant per poder fer una gira ben llunyana com a Xina o Austràlia, i després una actualitat també que té un nom propi, Dani Pacheco, que ahir parlava al Tribuna Marca i es mostrava molt il·lusionat per poder venir a l'Espanyol, Francesc.
Doncs sí, Dani Pacheco, que recordem va tenir una actuació, doncs, memorable en els partits de Cup contra justament l'Espanyol, gairebé ens eliminen. Recordem que l'Alcorcón, doncs, gairebé ens va posar, doncs, contra les cordes. I doncs Dani Pacheco, que deixava un bon record, segurament també en el ment d'Òscar Pérez Nau, i el jugador que venia del Liverpool i quedava lliure només va firmar un any per l'Alcorcón, doncs aquests dies inclús acordava en el seu compte de Twitter que estava totalment lliure, i ara sembla, doncs, que pot arribar a l'Espanyol.
Anem a escoltar a Dani Pacheco parlant d'aquesta il·lusió i de que el seu representant no li ha acabat de dir cap cosa.
Directamente no, mi agente todavía no me ha llegado a comentar, pues, nada sobre ninguna reunión, por así decirlo. Sí que es verdad, pues, que, bueno, pues que uno siempre intenta saber todo y que bueno, pues que cotillea, por así decirlo, y sí que sé que el Español, pues, ha estado viniendo a algunos partidos nuestros. No sé para exactamente ver a qué compañero, pero bueno, sí que, pues, tengo esa ilusión, la verdad existe, y bueno, ojalá pueda ir para adelante.
per ser francès, que hi ha una cosa que pot ser clau en aquesta negociació i que la faci més fàcil. La nòvia de Pacheco, doncs sí, és perica.
Sí, sí. Sembla ser que és perica i que és bastant fanàtica, i el Jones segurament podria fer que aquest jugador, que també es va criar, per molt que és andalús, de les categories inferiors del Barça, doncs pugui venir i recalar, doncs, aquí. És un jugador del qual, doncs, parlen força bé, vam tenir oportunitat de veure'l. És un jugador hàbil, un jugador que, de tota manera, doncs també jo crec que no vindria com a titular, però en qualsevol cas un jugador que pot ser interessant. Escoltem aquest tema de la nòvia, que pot ser clar, com deies.
Sí, no es ningún secreto, la podéis ver cada semana, es fanática desde hace mucho tiempo, se la inculcó su padre y bueno, es muy crítica, muy fanática y de las que sienten los colores, ¿no? Sí que es verdad, ¿no?
Bueno, i del tema de la nòvia, que pot ser clau, també el perfil de jugador, segons Pacheco, està preparat. L'escoltem i després el Francesc Vians acaba tancant la secció de Pericos Online.
Que intento ser descarado, que intento crear cosas en ataque y, bueno, pues obviamente ayudarlo lo más en defensa y, bueno, pues creo que estoy madurando, que pues en los dos últimos años he aprendido a competir. Después de estar unos años en Inglaterra, pues de aprendizaje y de quizás pues coger otros valores, pero no competir como se compite en segunda división, y bueno, pues me siento preparado y fuerte para un reto grande como puede ser el español.
Dani Pacheco, parlant ahí al Tribuna Marca, un Dani Pacheco francès que tu t'olores que acabarà venint o no?
Sí, té possibilitats. De tota manera, a mi m'agradarà veure si la seva novia és tan crítica, a veure si el criticarà també quan si és jugador de l'Espanyol. Sí, interessant, eh? A veure si podem imaginar alguna mica més d'aquesta relació, si al final acaba vestint de blanc i
blau. Bueno, doncs demà seguirem informant de l'actualitat per aquí, t'ho farem aquí al Zona Mixta. Si no tenim res més, Francesc, doncs ho deixem per demà, en què seguirem informant sobre l'univers blanc i blau.
Perfecte, ens veiem aquesta tarda, ens sentim aquesta tarda a Pericos Online. Ahir no va haver-hi programa, perquè ja sabeu que doncs donava els Premis Catalunya, però avui sí que tindrem programa.
Perfecte.
I podem doncs retrobar-nos de nou amb els oients.
Us escoltarem. Vinga, Francesc, una abraçada.
Vinga, una abraçada.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. Connexió Blaugrana.
Vinga, i abans que sigui temps de tertúlia, us portem també l'última hora en clau blaugrana. Com ja sabeu, avui és notícia que Hisenda ha conclòs que el Barça va cometre un delicte fiscal en el fitxatge de Neymar, i bé, el delicte és superior als 9,3 milions d'euros. Per aquest motiu, el jutge Pablo Ruz doncs ha citat a declarar a Sandro Rosell el proper 13 de juny. Ho farà doncs acompanyat també d'Antoni Rosich, en aquest cas doncs Antoni Rosich com a representant legal del Barça. Mentrestant, el soci Jordi Casas, el soci que va iniciar el procés a través d'una demanda per apropiació indeguda, demanarà també, a través del seu advocat, que Bartomeu sigui imputat per presumpta doncs administració deslleial. Una sol·licitud que serà presentada la setmana que ve i que també compta, podria ampliar-se, com us dèiem, al vicepresident econòmic Javier Faus. Són moments difícils a Can Barça i, lluny de posar pau a la tempesta, ahir es presentava Manifest Blaugrana, una agrupació de socis preocupats pel rumb que porta el Barça, que bé, doncs, segons deia el seu portaveu, Xavier Sáez, aquesta associació es presenta com a un òrgan de control extern. El propi Xavier Sáez, advocat i encarregat d'encetar l'acte de presentació de Manifest Blaugrana, deia el següent, l'escoltem.
La situació que tenim és aquesta, un club judicialitzat, un club que està pendent d'una sentència, un club que comet delictes fiscals, un club que contracta menors sense fer-ho conforme dicten les normes, un club amb el prestigi internacional ensorrat, totalment ensorrat, i per això estem aquí, bàsicament.
Bé, doncs ara ja sí, entrem en matèria esportiva i comencem parlant de la tornada de Deulofeu i Rafinha al primer equip. Els dos joves jugadors que tornaven de les sessions a l'Everton i al Celta respectivament saltaven aquest passat dimarts a la gespa del Camp Nou ja amb les noves equipacions i atenien a Barça TV, la televisió oficial del club. Deulofeu explicava les seves sensacions de la següent manera.
Pues molt, molt feliç. He trobat molt a faltar això. Ha sigut un molt bon any a Everton. He tingut el problema de la lesió, però bueno, crec que he viscut una molt bona experiència i molt content de tornar a casa. I molt, sobretot, a nivell de grup, pues, aconseguir títols, que és important, i a nivell personal fer-ho el millor possible i aportar a l'equip, que només, amb, només aportant crec que serà un gran repte.
Doncs aquestes eren les paraules de Deulofeu i, en aquest cas, també parlava Rafinha, que deia el següent.
El Barça m'ha ensenyat, ¿no?, a formar-me com a jugador i volver aquí després d'estar 7 anys en este club és una il·lusió molt gran. És un reto, no sabia que tenia una oportunitat de poder jugar en primera divisió, de poder tenir minuts i algun dia poder volver.
Bé, doncs aquest era Rafinha i a més de valorar la seva tornada, el jugador hispano-brasiler també parlava del nou entrenador del Barça, Luis Enrique, que bé, el coneix molt bé, sobretot de la seva etapa al Barça B i aquest any al Celta de Vigo.
En el Celta hemos hecho un año muy bueno, ¿no? Nos hemos pasado muy bien con buen fútbol y creo que el Barça ha acertado de lleno trayendo a Luis Enrique al Barça. ¿Cómo es? Es garra, es darlo todo, es darlo todo por hacer las cosas bien.
Bé, doncs acabem ja parlant de rumors i en primer lloc dic que diversos mitjans apunten que el Barça hauria arribat a un acord amb els jugadors del Borussia de Dortmund, Marco Reus i Lucas Piszczek, i que mentrestant Aymeric Laporte, el jove central de l'Atlètic de Bilbao, de només 20 anys, doncs bé, que ja ho sabeu, també pretès per Zubizarreta, va parlar a la revista L'Equipe. El futbolista s'assenyeix a la seva clàusula de rescisió, 36 milions d'euros, però també assegurava que és impressionant que el club blaugrana s'hagi interessat per ell i que, sobretot, substituir a Puyol per ell seria un somni. Tanquem Connexió Blaugrana, fem una pausa, 2:40 minuts exactament ja, i tornem amb la tertúlia, com us dèiem, d'aquí, del Zona Mixta. Avui amb Rafa Riverso, amb Pitu Abril i amb Paco Flores. Fins ara.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina a Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. La tertúlia del Zona Mixta.
Vinga, avançatem tertúlia ràpidament. Saludem a un dels nostres companys de tertúlia, el Pitu Abril, presentador de la porteria a BTV. Pitu, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Què està passant a Can Barça? Que s'acaba la temporada i torna el cas Neymar?
Sí, home, a veure, jo crec que tampoc és massa sorpresa, no? La gent que ja entén d'aquests temes, jo no, eh? Deien que el que va passar ahir pues, estava bastant previst, no? Que el Sandro seria imputat. Compte, imputat no vol dir que sigui culpable, eh?
Sí, sí. Presumpció encara d'innocència.
Exacte, vull dir, imputat vol dir que, escolta, has d'anar allà a declarar i de fet és una mena de protecció jurídica, no? Mm. Bueno, ja veurem com acabarà, però la veritat és que quan vas sabent coses veus que s'han fet bastantes coses malament, no?, a Can Barça, i sap greu perquè és sobretot per la imatge del club. A part dels diners que s'hauran de pagar segurament pel delicte fiscal, si finalment, doncs el jutge decideix que sí, diu que sí que és un delicte, doncs a part dels diners és sobretot la mala imatge que està donant al Barça, no?
Bé, ara en seguim parlant, abans saludem ja en Rafa Riverso de Tutosport i el Catenacho.es. Rafa, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé,
a tothom.
Bé, amb aquest cas Neymar, doncs ho deia el Pitu, t'ho pregunto tu també, la imatge del Barça queda molt tocada a nivell mundial, ja?
Sí, perquè qualsevol club que esté involucrado en asuntos como este, queda, sí o sí, quieras o no, un poco manchada la imagen, y sobre todo de un club como el Barça, que orgullosos de sus valores y de todo esto. Claro, aquí es siempre el doble rasero, porque si un día vas diciendo por el mundo que de los valores y de todo lo que representa el Barça, más que un club fuera del fútbol, claro que si pasa algo así, y es correcto que la presunción de inocencia, pues hasta que un juzgado, el juez no diga lo contrario, Roselli es inocente, pero si pasaría esto. Lo que no entiendo también es la posición del socio que ahora va contra Bartomeu, cuando sí, del Jordi Casas, cuando dijo que inicialmente ya se paraba ahí, luego no tuvo las garantías que él quería para que no le expedientasen y esto, y a lo mejor ahora quiere volver un poco protagonista. Uh-huh. No sé.
Li preguntarem també sobre aquest tema a un expert del futbol com Paco Flores. Paco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y yo te pregunto, si tú fueras socio del Barça, ¿estarías contento con esta directiva?
Bueno, realmente no. No, porque las cosas no apuntan bien. Pero es sorprendente la observación que tenemos los que estamos fuera, es de que hay una ruptura dentro del barcelonismo, porque la primera acusación parte de un socio del propio club, con lo cual de alguna manera se denota que no todo el mundo apunta en la misma dirección. Uh-huh. Yo personalmente conozco a Arce y yo habría puesto la mano en el fuego por él. Vamos a esperar a ver qué dictamina la justicia, pero yo siempre habría creído en él.
Bueno, doncs les paraules de Paco Flores, que com ja ens diu, coneix a Sandro Rosell i hagués posat la mà al foc per ell. Uh-huh.
Bé, seguim doncs avançant en aquesta tertúlia. Pitu, la imatge del Barça queda tocada, la de la directiva també, i si finalment s'acaba imputant a Bartomeu i a Faust, com sembla que pot acabar passant, creus que s'haurien de convocar eleccions, més enllà de que doncs, se'ls demostri que són culpables o no?
A veure, saps què passa? Que el termini per convocar eleccions, que era aquest estiu, ja s'ha acabat.
Sí,
no?
Sí, sí.
Que les eleccions
haurien d'arribar més endavant, a mitjans de temporada.
Exactament, exactament. Jo estic d'acord amb el que deia el Rafa i el Paco, però jo diferenciaria entre el que és la imatge de la institució, que evidentment queda tocada, queda tocada, passi el que passi i ja està tocada, no? I tant de bo, doncs, al final, jo conec personalment el Sandro i jo també, igual que el Paco, pues, hagués posat la mà al foc per ell, no? Però bueno, esperem a veure què diu el jutge. Però jo, insisteixo, faria la diferència entre el que és la imatge tacada de la institució, que és molt greu, i després els valors que estan sobre el terreny de joc, no? que representen l'equip, no? Moltes vegades l'equip és qui s'ha encarregat de netejar una mica la imatge del Barça i de la institució, no? Jo faria aquesta diferència. I després Bartomeu, és possible que sigui imputat. Ara, també penso que Bartomeu va firmar, perquè havia de firmar com el vicepresident esportiu que era aleshores, quan Sandro era el president, i Javier Faust com a vicepresident econòmic, no? Però penso, sincerament, penso que Bartomeu està bastant al marge, vull dir, li tocava firmar perquè havia de firmar, però penso que aquesta operació la va portar més el llavors president Sandro Rosell que no pas Bartomeu. Mm-hmm. Convocar eleccions, pues la veritat, no sé si aquesta seria una solució, sincerament, no? I després penso una altra cosa. A veure, el soci del Barça, evidentment, aquestes coses el molesten i el preocupen, no? Però jo crec que, t'ho dic perquè, igual que vosaltres, ho toco cada dia, crec que el soci del Barça està més pendent de si es fitxa un central o es fitxa un porter que no pas d'aquests temes, no?
Sí, sí. Tot i que, evidentment, doncs, a un li agrada que la imatge del seu club doncs, no estigui tan tocada com sembla que estarà la del Barça. No sé si ajuda que la imatge millori, que surtin plataformes com Manifest Blaugrana. Rafa, què en penses d'aquest tipus de plataformes?
Yo creo que cada vez que, en todo caso, la gente se moviliza, es algo bueno. Es algo bueno porque hay un poder constituido y a ese poder constituido hay que hacerle un poco, porque si no son como las elecciones, como los políticos que cada 4 años están elegidos y creen que durante estos 4 años puedan hacer lo que quieran. Esto no es así. En el sentido, en democracia, es verdad que las elecciones te sirven para tener un mandato y esto y desarrollar todo lo que es tu programa a lo largo del mandato, pero tanto en la política como ahora en el fútbol han pasado tantas cosas y tantas cosas que no creo que se tenga que tener miedo de que la gente diga lo que piensa. Lo que piense, tanto como si es la República o la monarquía, o tanto si es cuestiones del Barça, porque cuando la gente habla, quiere hablar, y eso yo creo que siempre es bueno. En una democracia no nos tenemos que conformar con el 56% de gente que ha ido a las europeas a votar, sino que cuanto más, y con el Barça esto no pasa, porque siempre votan mucha gente, y esto es algo muy positivo. Mm-hmm.
Bueno, el Rafa ens diu que això és bo, però el Paco Flores abans ens deia que aquest tipus de coses, com la també demanda del soci de Cases, doncs divideix el club. Jo crec que Paco Flores té una opinió ben diferent i que això no ajuda al Barça.
Hombre, yo desde luego no estoy en el más apropiado para hablar del Barcelona porque, como bien sabéis, soy del equipo de enfrente.
Sí.
Pero personalmente, si fuera en mi club lo que está sucediendo, yo creo que sí sería conveniente hacer unas elecciones. Y lo digo desde la distancia, lógicamente, ¿no? Uh-huh. Pero creo que sería bueno y yo creo para unificar de alguna manera, pues si cabe, todavía más el club.
Uh-huh. Bueno, canviem un moment de tema, tornarem a parlar del Barça
sí,
després.
Sí, parlarem després del Barça de fitxatges i tot plegat, però ja que estem parlant amb en Paco Flores, Paco, pregunta obligada. Què et sembla Sergio González com a nou tècnic de l'Espanyol i sobretot, no sé si vas escoltar-ho, Sergio deia que intentarà buscar la barreja entre Paco Flores i Ernesto Valverde. Suposo que això també deu ser motiu d'orgull.
Pues sí, sin lugar a dudas, motivo de orgullo. Y lógicamente, pues estoy encantado y loco porque le salgan bien las cosas, ¿no? Pero de alguna manera sigue mi camino. Pues somos los únicos que hemos jugado en el primer equipo y en el fútbol base. Y a su vez hemos entrenado al fútbol base y al primer equipo. Con lo cual, espero y deseo que le vaya al menos tan bien como a mí.
Uh-huh. Per cert, Paco, seguim en aquesta línia. Què et sembla que el que estigui fitxant a hores d'ara, tot i que ho ha fet molt bé fins ara, sigui Pere Arnau i no Sergio González?
Bueno, el club tiene una línea de comportamiento que no está fallando. De todas maneras, hay que saber que el primer valedor de Sergio ha sido el propio Pere Arnau, con lo cual, de alguna manera, yo creo que los dos están de alguna manera convergiendo en que lo que se está eligiendo es lo mejor para el futuro del club.
Mm-hmm. No sé què en pensa el Rafa d'aquest tema espanyol, de Sergio González, de que fichi Pere Arnau y no sigui l'entrenador.
No, bueno, estoy de acuerdo en el sentido que el fichaje tiene que llegar por el consenso de ambas partes, porque es normal que el director deportivo que está solo, entre comillas, para esto, tiene que tener la última palabra, porque claro, lo que es el español, lo que es el proyecto de un club va más allá de un entrenador. Que tenga que decidir solo el entrenador, tampoco, no, porque hemos visto en una etapa tan buena como la del Barça de Guardiola que los únicos errores han llegado exactamente cuando Guardiola quiso un jugador o un fichaje en particular.
Exemple,
No, y el mismo Cesc, el último, que ahora parece que se ha vendido Thiago. Porque se va a valorizar Cesc y un año después ahora Cesc se va también. Hombre.
Mm-hmm. Parlant del tema Cesc, Pitu, no sé sí. Què et sembla la seva marxa, quin preu et semblaria coherent? A mi m'està posant una mica nerviós perquè al principi dèiem 50 milions, el dia següent ja eren 40, ara són 36, no ho sé, s'està devaloritzant el preu de Cesc.
No, saps què passa? Que, a veure, un club gran com el Barça, històricament, no?, sempre ha fitxat car i ha venut barat, no? Per tant, a mi em sembla normal que passi això, perquè bueno, el Barça sobretot no és un club venedor, sinó que és un club comprador, no? I sempre, insisteixo, històricament, doncs, els jugadors que pel que sigui no han acabat de quallar al Barça, després se'ls ha venut i se'ls ha venut. A mi, sincerament, la xifra que es comenta ara, que ronda, em sembla que els 36 milions, doncs em semblaria una quantitat bastant bona, bastant apropiada, no?
I aquí portaries...
D'alguna manera recuperes la inversió, no? Em sembla que Cesc ja et va costar això, doncs mira, recuperes com a mínim aquesta inversió, no? Tenint en compte, bueno, que han passat tres temporades, que han passat tres anys, no?
I aquí portaries, perquè ara allò que ens va dir Zubi quan va marxar Thiago de Sergi Roberto és el relleu de Thiago, doncs amb Cesc no passarà el mateix. Imaginem que hi haurà fitxat a cop de talonari, també.
Sí, no, els jugadors que sonen doncs són Koke, Rakitic, estaria més per Koke. Rakitic, és que jo, de veritat, Rakitic, que em sembla un jugadoràs, però veig molt semblant al que era Cesc a l'Arsenal, no? El Rakitic al Sevilla és el jugador tot terreny, és l'amo, és el que està davant, està darrere,
Vull dir, no, amb el joc posicional del Barça no sé si acabaria d'encaixar o tindríem un segon cas, Cesc, no? A mi hi ha un nano que també ha sortit aquests dies i que m'agrada moltíssim, no sé si el Paco Flores coincidirà. A mi m'encanta Ander Herrera, el jugador de migcampista de l'Atleti de Bilbao. Jo crec que aquest, com es diu vulgarmente ADN Barça, crec que s'adaptaria perfectament. I quan es parla de que Xavi no té substitut, és veritat, Xavi és únic i, per tant, és gairebé impossible, no?, substituir Xavi. Però jo crec que un jugador de les característiques d'Ander Herrera, jo crec que funcionaria aquí amb Barça. Vaja, és el que m'agrada a mi, si parlem de migcampistes i d'homes per substituir Cesc Fàbregas.
Li fem arribar a Paco Flores la petició de Pitu Abril de saber què en pensa d'Ander Herrera, Koke, Rakitic...
Yo creo que todo esto vendrá fundamentado en cómo quiere jugar el club. Si va a tener un 9 o no va a tener un 9, porque yo últimamente digo noticias y leo incluso que si estaban apostando por Llorente, que si va a venir el Kun Agüero. Es que dependiendo del 9 que quiera tener el club, creo que el fundamento del medio campo vendrá condicionado por el 9. O sea, me parecen todos futbolistas fantásticos, tanto Koke como Rakitic, como propio Ander Herrera. Pero el problema radica en que el que me parece fantástico es Cesc. Y por culpa de la grada, por el motivo que fuere, pues se tiene que marchar porque no tiene la quiesencia de la grada. Pero a mí el que me parece un auténtico crack es el propio Cesc.
Sorprenents, les declaracions de Paco Flores. Estàs d'acord en que Cesc Fàbregas no és per rendiment futbolístic, sinó pel que pensa la grada, que no ha acabat d'encaixar, que acabarà marxant? No s'han estimat Cesc Fàbregas, Rafa?
Yo veo que en los últimos tiempos ha habido más un problema de Cesc con el club que no con la grada. El club le está abriendo las puertas. Está claro, nadie dice que quiere que se quede Cesc, como salió de Alexis Sánchez, que fue una estrategia bueno, para el precio y todo lo que sabemos antes del Mundial. Yo veo que el club no está tan convencido de quedarse con Cesc Fàbregas. Dicho esto, estoy de acuerdo con Paco cuando dice que depende no solo el 9 que compre el Barça, sino qué tipo de juego quiera hacer Luis Enrique. Es verdad, el posicional de Guardiola ya es difícil repetir aquel modelo ahora con Luis Enrique, que es un poco diferente a lo que es Guardiola. Y centrocampista, sí, llegador, como Cesc, en el juego de Luis Enrique, yo creo que encajaría muy bien.
Però clar, de tots aquests noms, incloent el de Cesc, tu et quedaries amb Cesc, Rafa?
Mira, jo Koke. Me decanto por Koke.
Per davant de tots en aquesta llista.
Sí, me decanto por Koke porque Rakitic lo veo más... perfil Iniesta, más perfil Iniesta en el sentido que va con el balón, le gusta hacer 2, 3, 4 toques, mientras Koke no. Koke sabe dónde posicionarse y
cómo... Tot terreny, Koke? Sí. Bé, Pitu, et pregunto ara per dos porters, Ter Stegen i Bravo. La broma, entre cometes, ens acabarà sortint per 20 milions d'euros aproximadament. No sé què et sembla a aquesta gestió de la porteria, no? Perquè a mi, precisament, Bravo em sembla un fitxatge car, 8 milions d'euros per el rendiment que ha de donar.
Sí, d'entrada, jo sempre he trobat una mica absurd que el primer equip hi hagi 3 porters, no? Perquè, bueno, el tercer porter hauria de ser el que ja tens en el filial, no?
Correcte.
Per tant, tenir 3 porters significa que el tercer porter està condemnat a l'ostracisme, no? A no jugar ni un minut, que és el que ha passat aquesta temporada amb Boyer Olazábal, no? Ter Stegen, mira, jo la veritat, el poc que he vist de Ter Stegen, he vist 2 o 3 partits del Borussia Mönchengladbach, em sembla un molt bon porter, i ahir parlava amb un especialista de la Bundesliga, un periodista del Canal Plus, i em deia, em confirmava que era un porteràs. A més, bastant semblant a Víctor Valdés, té grans reflexos, va bé en l'1 contra 1, va bé amb els peus, potser la mancança que té són les pilotes per alt, tot que és un porter alt, no?
Vaja, anem malament, si la pilota aturada, que és el que estava costant al Barça...
No, jo li he vist dubtes en alguna sortida, en fi, però bueno, ja et dic, a mi em recorda moltíssim a Víctor Valdés, no? Fitxar a Bravo com a segon porter, home, ja tens a Jordi Massip, no? Si has pujat a Jordi Massip al primer equip, després de fer, ha fet una temporada fantàstica Jordi Massip amb el filial, no? Per això et dic que jo, tenir 3 porters és una cosa que no he entès mai, no? I Bravo, pues no sé, potser el fitxatge de Bravo respon a que el desconeixement I potser que hi ha un sector de la directiva que no té massa confiança en Ter Stegen, que no sap com respondrà Ter Stegen. Clar, és diferent jugar a Mönchengladbach que jugar al Camp Nou davant de 100.000 espectadors. No?
Bueno, anirem tancant tertúlia, preguntes diferents perquè tenim diferents perfils de tertulians. Jo, per exemple, em faré il·lusió preguntar-li al Paco Flores per si creu que és clau mantenir el bloc d'estrelles a l'Espanyol de cara a l'any vinent i no seguir fitxant jugadors de segona divisió. ¿Qué crees que ha de ser clave para la nueva plantilla de Sergio González, Paco?
Es que estamos condicionados por muchas cosas, los temas económicos, las condiciones que se les da para la renovación de algunos de los que forman parte de la plantilla. Hay condicionantes en los cuales es difícil de afirmar algo, pero de todas maneras yo diría que hay que dar un golpe importante de nuevo con el tema de la aportación de cantera. Uh-huh. Yo creo que las líneas generales tienen que ser la línea del trabajo de la temporada anterior, reforzada por gente de casa. Uh-huh. Creo que todo lo que se puede hacer un filial a lo largo de una temporada se refuerza pasando dos o tres jugadores a la primera plantilla y ahí se ve realmente el trabajo d'alguna manera bien hecho.
Doncs estarem pendents de si Sergio González compta amb aquestes incorporacions des del filial. Paco Flores, com sempre, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres al Zona Mixta.
Saludos, un abrazo a todos.
Una abraçada.
Tanquem tertúlia també ja amb en Rafa Riverso, però abans, ràpidament. Rafa, segons Tuttosport, Morata ho podria tenir fet amb la Juve. Et semblaria un bon reforç per l'equip de Conte, una bona sortida pel davanter, també?
Sí, l'únic problema que veo son la cláusula lo Carvajal que el Madrid quiere poner. La Juve no es el Bayern, pues esto hay que superarlo.
Bueno. Bé. Rafa, moltes gràcies, com sempre, una abraçada ben
gràcies
forta.
Gràcies a vosaltres.
I al Pitu Bril, a qui també li agraïm que hagi estat amb nosaltres. Pitu, una abraçada ben forta i cuida't molt.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, adéu-siau, adéu.
Vinga, ho deixem aquí. Demà tornarem amb més Ona Mixta a Ràdio Estel. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu.